Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Som dimarts i peti qui peti, hi ha català al carrer. Hi ha l'oportunitat de jugar, d'aprendre, de divertir-nos una estona amb la llengua i potser de guanyar un llibre, si sou afortunades, perquè entre totes les trucades sempre sortegem un llibre. Avui és un llibre regal, un àlbum il·lustrat, on la il·lustració té molta presència per petits lectors o més menuts, als quals els podeu llegir. Es titula Corre, Maria, afanya't, i és obra de dos danesos. L'autor és N.M. Bodecker i les il·lustracions van a càrrec d'Eric Blekbad. Molt divertida aquesta Maria i totes les tasques que fa al llarg del dia. No hi hauria català al carrer sense la Teresa Casanellas, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, qui seria, català al carrer? Vindria una altra persona.
Quan no hi ets, sí, haig de confessar que fem català al carrer, però darrere hi ets, perquè em passes
sí,
la feina.
De moment sí, de moment hi sóc jo. Sí, sí. Però
i avui,
bé que ho feu quan no hi sóc.
Avui a l'equip s'hi sumarà d'aquí uns instants la Sílvia Catassús, des de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, que a partir d'avui ja ens acompanyarà cada setmana. Hem encetat, just arrencar amb la setmana passada, un concurs, uns jocs de paraules nous, diferents, i la setmana passada ens va quedar pendent una paraula. Com que avui no estirem aquest fil, sinó que n'estiraràs una altra,
sí,
ens sabia greu que quedés allà la incògnita.
Clar, potser hi ha oients que van quedar amb aquell dubte de quina devia ser aquesta paraula, i això sap
greu,
no resol.
Era la difícil.
I per tant, com que era la difícil, si hagués sigut una paraula més senzilla, ja ho deixem per una altra ocasió que fem repesca de paraules que han quedat. Però bé, aprofitem per parlar-ne. La setmana passada demanàvem paraules que tinguessin la lletra H i una definició que va quedar pendent era una paraula que és sinònim de fins i tot o inclús, de cinc lletres. Doncs aquesta paraula, que ja vam dir que era difícil i era un llenguatge molt formal, és àdhuc. No sé si l'heu vist escrita. Quan parlem no la diem,
Segur.
Però escrita pot ser que l'hagi vist en algun text. Àdhuc, amb una H intercalada, després de la D hi ha una H, i amb accent a la A. Doncs això, àdhuc, vol dir el mateix que fins i tot. El que passa que es fa servir en un llenguatge doncs, com més literari, una mica antic, molt formal. Això dir, no feia gaire bon temps, àdhuc plovia. Això ho podem trobar en una novel·la i encara potser una mica antiga, però és el mateix que dir fins i tot.
Trobo que costa de pronunciar.
Àdhuc, sí, gairebé no saps com llegir-la.
Oi?
Sí.
Àdhuc.
I a part d'això, de parlar d'aquesta paraula així, que mira, perquè ens vagi sonant i si un dia ens la trobem un text, com a mínim sapiguem què vol dir, també la definició us deia això, sinònim de fins i tot o inclús. I aquest inclús també sempre ha portat molta confusió.
És perquè, veritat, sempre dubtes.
Sí, i durant molt temps s'ha dit que inclús no era correcte. I no, si busquem el diccionari, doncs veiem que inclús hi surt com a sinònim de fins i tot, és un adverbi. El podem fer servir tranquil·lament en el mateix significat que fins i tot. O sigui, no feia bon temps, inclús plovia. Això és correcte.
Accentuat a la U.
Exacte. El que sí que ho hem de distingir és de inclòs. Inclòs és el participi del verb incloure. Hi ha les diferents formes, inclòs, inclosa, inclosos o incloses. Per exemple, el preu porta l'IVA inclòs. Aquí no seria, no podríem dir fins i tot, l'IVA inclòs, és del verb incloure. Les excursions no estan incloses en el preu. Aquí estem utilitzant el verb incloure. Per tant, això sí, és diferent inclús de inclòs. Són dues paraules diferents.
I hem rescatat aquest àdhuc.
Sí, perquè així ja quedés resolt. I potser va quedar alguna altra cosa, però bé, la resta ja la deixem. Hi havia un horrorós que ens va dir algú que també podia dir horrible, com sinònim d'esgarrifós, aterridor, que també portava H. I també volia insistir que no es pot dir enganxina, sinó que hem de dir adhesiu o etiqueta adhesiva. Això també us ho recordo.
Però enganxina existeix?
No.
Amb això un altre significat, no?
Això és una mena de traducció, un calc del castellà que han fet pegatina, doncs de pegatina en català es va fer a partir d'enganxar, enganxina, però no és una forma que en català sigui admesa. Per tant, diem adhesiu o etiqueta adhesiva. Fins i tot a les escoles parlen de gomets.
És veritat.
Tot i que gomet tampoc
infantil,
surt al diccionari, eh?
Tampoc.
No, gomet no. Bé, de goma, gomet.
Quin dalt de baix ara per totes les mestres d'infantil.
No, que poden continuar dient gomet.
Doncs va, anem a Ràdio Sant Sadurní a aprendre, a seguir aprenent sobre les paraules.
Ens unim una temporada més al Català al carrer de la mà de la Sílvia Catassús del Servei de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, ben tornada, com estem?
Molt bé, Eli, bon dia, bon dia.
Reprenem aquestes converses setmanals, aquests 5 minutets que dediquem a jugar amb la nostra llengua, a endinsar-nos-hi, a conèixer curiositats. I avui, aprofitant que se celebra la Mercè, potser aquí al Penedès no és festiu, no ho celebrem tant, però a Barcelona se celebra i moltíssim, i nosaltres avui posem el nostre particular granet de sorra.
Sí, exacte. Avui, festa de la Mercè, festa major de Barcelona, i dedicarem l'espai a la paraula Mercè i a altres paraules que hi estan relacionades. Mm-hmm. Per començar, Mercè vol dir benefici graciós, acte de benvolença, de misericòrdia, envers algú, d'acord amb la definició del diccionari. En plural, mercès és una fórmula d'agraïment equivalent a gràcies, que ara no es fa servir tant com abans. En canvi, sí que es diu molt merci, que és la nostra mercès en versió francesa. Bé, i parlem de l'origen de la paraula mercè i mercès. Doncs mercè prové del llatí merces, mercedis, que vol dir preu que es paga per una mercaderia. Mercaderia, en llatí, és merx, mercis, que és provisions, que viures, que es venen. De fet, les paraules mercaderia, mercat i mercè tenen un origen comú. I també la paraula mercenari, perquè la paraula merces, mercedis, que inicialment designava el que hem dit abans, el preu d'una mercaderia, va adquirir també el sentit de preu pagat a una persona per un servei, com passava a Roma amb els mercenarius, els mercenaris, els soldats a sou. Després, aquesta paraula, merces, mercedis, també va anar adquirint el sentit de recompensa, premi o favor que s'atorga a algú gratuïtament, i aquest és el sentit que ha arribat fins a nosaltres en la paraula mercè. Una altra curiositat d'aquesta paraula és que el tractament formal de vostè, que també es troba en altres llengües romàniques com el castellà i l'italià, prové del títol de cortesia Vostra Mercè, que és un títol que s'utilitzava molt durant l'edat mitjana, a l'hora de regir les relacions feudals o cavalleresques i també per establir el contacte amb l'arbitri diví. Avui dia l'ús d'aquesta paraula es manté per als usos formals i en l'àmbit religiós. Bé, la paraula mercè i mercès també forma part d'expressions com ara prendre mercè, que vol dir concedir perdó a algú, i estar a la mercè d'algú, que significa estar al seu arbitri. I també la trobem en la locució mercès a, que és equivalent a gràcies a. Bé, i acabem amb alguns refranys. Un diu, la major noblesa és donar, la major mercè, perdonar. I un altre fa referència a aquestes dates i relacionada amb el temps, no?, que fa, que és per la Mercè, tronades per tot arreu. I és així que passa, no?, que
ben
a principis, pels vols del 24, sovint hi ha tronades o tempestes o pluja. Això ha passat aquest any, aquests dies. I també hi ha una resposta de rebot, un retruc, que fa referència a la Mercè. Una resposta de rebot és aquestes preguntes que respons amb una frase que rima, no? Com, què, cafè? Doncs n'hi ha una que diu, què? Preguntes què? I la resposta és, al carrer Ample hi ha la Mercè, que és fa referència a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, que és el carrer Ample de Barcelona.
Doncs ho deixem aquí.
Per molts anys a les Mercès.
Això no va dir jo. Felicitem aquí a totes les Mercès en el dia del seu sant. I Sílvia, moltíssimes gràcies per aquesta retrobada, per aquest inici de temporada, i la setmana vinent, més i millor. Que vagi molt bé.
Adéu.
Passen un parell de minuts d'un quart de 12 i obrim línies del 93-827-2626, el telèfon de Ràdio Vilafranca, a través del qual pugueu concursar i jugar amb nosaltres. Teresa, explica'ns com anirà avui.
Avui, com que dèiem això, cada setmana anirem variant una mica la mecànica del concurs. No farem definicions i una lletra, sinó que són preguntes diverses. Preguntes generals de llengua, alguna més de gramàtica, alguna més d'ortografia, alguna més d'ortotipografia, que en diem. Bé, ja ho anireu veient, senzilla, no patiu. I la primera, continuem, mira, una mica amb la línia que ens obria la Sílvia, que també dèiem que faríem cada setmana, és acabar un refrany. Doncs bé, us dic com comença el refrany. Fàcil. Qui dia passa, i ens l'heu d'acabar. Com acaba aquest refrany? Qui dia passa, busquem el final del refrany. I si, a més, ens expliqueu què significa, doncs també. Un altre que us deixo anar. Una afirmació. Les paraules en majúscula no s'accentuen. Què us sembla, això? És veritat o és fals? Teniu el 50% d'opcions d'encertar-la.
Sí.
No, només cal dir si és veritat o fals. Les paraules en majúscula, en català, en principi, no s'accentuen. I la tercera que us dic, com s'escriu la paraula abans d'ahir? Abans d'ahir. És una paraula peculiar, diguem. Us dono tres possibilitats.
Ah, doncs és fàcil.
Va, bueno, si vols, de moment no les dono. Va, les deixem anar, les tres possibilitats.
Sí, digues, no espantem els oients.
Exacte. Una opció, tot junt, tot una única paraula, abans d'ahir, tot enganxat. Una altra opció, i fem una separació amb un espai, abans d'ahir. Això és una altra possibilitat.
Serien dues paraules.
Dues paraules. I la tercera opció, amb un guionet i un apòstrof. Abans, guionet, d'apòstrof, ahir, perquè clar, d'ahir, també la paraula és ahir, i hem de posar el de al davant.
Fins ara no hi havia apòstrof?
No.
En les dues primeres opcions?
En les dues primeres no he donat l'opció de l'apòstrof, però sí, hi hauria de ser, perquè no l'he dit. Quan estàs separat en un espai, podríem fer abans, espai, d'ahir, d'apòstrof, ahir. I la tercera opció serien les dues coses, guionet i apòstrof. Res, espais o guionet i apòstrof.
Truqueu-nos al 93-727-2626. Regalem un àlbum il·lustrat que és molt i molt xulo. La primera en trucar ha estat l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 1 i el privilegi de triar?
Carai, mira que jo tenia la paraula, I ara aquest m'ha d'aixafar la guitarra.
Quina paraula? No, encara no n'hem dit cap?
De l'Aduc.
Ah, de la setmana passada. És que ja l'he explicat directament.
Sí, sí.
Hem de dir Aduc. Aduc, eh?
Bueno, sí, però sí. Jo la tenia agafada.
Molt bé, molt bé.
Bueno, com que probablement no truco la primera, doncs la primera ja està.
Clar, perquè hem anat, com que canviem de sistema, doncs aquesta ja l'hem explicat.
Sí.
Bé, però n'hem dit d'altres, que també segur que en saps alguna.
Bueno, el refrany.
Vinga.
Qui dies passa, anys empeny.
Any empeny. Tu veig que ho dius en plural, que ja em sembla bé.
No. Què t'he de dir, en plural o en singular?
Jo he dit qui dia passa en singular, però no passa res. Els refranys i frases d'aquest tipus sempre tenen variants, Es pot dir en plural, qui dia es passa, anys empeny, o qui dia passa, any empeny. És igual, com vulguis. Tu la fas servir, aquest refrany, l'utilitzes?
Alguna vegada sí que surt.
I què et sembla que vol dir? Quin significat hi dones, tu?
bueno, que passa el temps i si hi ets, doncs és que si, vull dir, tu ets aquí i vas empenyent el temps fins que sigui.
I va passant la vida, diguéssim,
va
i els anys,
vida,
no?
Evidentment.
Sí, sí, això és una mica... Té també una diferents interpretacions, eh?
Sí, probablement.
També és això, per voler dir que ens desentenem d'una cosa, d'una dificultat, d'una cosa que no ens agrada, que no ens és agradable, com ho deixem de banda i anem tirant, saps? I bueno, així ajornem allò que no ens interessa i anem tirant endavant, també. Una manera d'anar passant els dies i deixant aparcat aquell tema que ens molesta, també és una opció. Però bé, una mica també això que deies tu. Anem deixant aquests temes i així anem passant els anys i la vida va tirant.
Molt bé.
I és una frase que també a les Balears, per exemple, també aquest refrany que també s'utilitza, vull dir que és molt estès.
Molt bé, i si pot ser que tots puguem empènyer molts anys.
Ah, això segur, això és el que ens agradaria a tots.
I tant que sí. Gràcies, Eulàlia.
Vinga, adéu,
sort.
Bon dia.
Adéu, adéu.
Hi ha més trucades esperant al 938-27-26-26. Saludem ara la Paquita, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, l'Eulàlia m'ha pres d'això. I tu que em dic, la primera, a veure si l'endivino.
Va, però en tenim un parell més, que també segur que les pots encertar.
A veure.
T'ho repeteixo, el que tenim?
Sí, perquè com que està per aquesta altra, doncs ja no m'he fixat amb el que deia.
Va, a veure, la segona que ja he dit. Les paraules en majúscula no s'accentuen. Això què et sembla? És veritat o és fals?
Home, jo sembla que és fals.
Què és fals? Per tant, creus que sí que s'han d'accentuar?
Home, jo crec que sí.
Molt bé, doncs aquesta era la resposta i després ho explico una mica per què diem això, eh? Però molt bé, has encertat que és fals, per tant, sí que s'accentuen.
Fantàstic. Bueno. Veus, Paquita?
Molt bé.
Vale.
Tens
gràcies.
El dos. Que vagi bé.
Adéu.
I ara saludem una altra Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, el 3 per tu.
3 per mi.
I et queda la més difícil, abans, potser.
Sí.
Bé, però com que tenim opcions, bueno, també és fàcil.
Bueno, abans d'ahir, oi, ho he dit?
Sí. Què creus?
O sigui, abans d'ahir és A, B, Alte, A, N, F.
Sí.
I D, apòstrof, I, A, H i R.
Però ara és que no t'he sentit bé, eh? Entre l'abans i el d'ahir, què hi poses?
Hi poses una alguna
D,
cosa?
Una
enganxes?
D i apòstrof.
I tot
no,
enganxat,
no.
Com una sola paraula?
No.
Serien dues paraules per tu?
Sí.
O sigui, abans i d'ahir.
Abans d'ahir. L'ahir també hi va? No. Heu dit abans d'ahir, no?
Sí.
Sí, ens has dit bé les dues paraules, però ara la pregunta, Eulàlia, sí, és: consideres que és una sola paraula i va tot junt, o són dues i van separades, o l'altra opció...
Abans és una.
Sí.
Abans és una. I llavors d'ahir és D, apòstrof, ahir.
Molt bé. I llavors, entre l'abans i el d'ahir, hi poses un espai, hi poses un guionet, o
sí,
no hi poses res?
Sí, sí, poso el postre de dalt, la coma, diguéssim.
Però després de la S, després de la S...
Després de la S hi poso la D.
Tot junt. Tu posaries tot
no.
junt.
No. Després de la S, espai, la D.
Ah, espai. Veus? Hi poses un espai. Eh?
Sí,
exacte. Doncs no hi va un espai.
No,
aquesta no és una opció que dèiem, separat amb espais. Doncs no és espai. Vinga, ja ens has ajudat. De moment hem eliminat una opció. Eh?
Sí. Mm-hmm.
Molt bé.
O sigui, abans i sense posar espai es posa D, la D.
Ara ho explicarem.
No ho podem explicar perquè hi ha més trucades. Ara ho resolem.
Ja ens has ajudat.
Ara t'ho expliquem. Gràcies, Eulàlia.
Gràcies.
Vinga.
Gràcies. Que vagi
adéu.
Bé. Sort amb aquest 3. I amb el 4 saludem la Rosa Maria. Bon dia.
Bon dia.
Rosa Maria, t'ho hem facilitat una mica, però encara hi ha dues opcions.
Sí. Què et sembla l'abans d'ahir?
L'abans d'ahir? Pues, com deia aquesta senyora, però amb el guionet.
Exacte. És que, a veure, quan es volen explicar coses per ràdio que s'han de veure escrites, és una mica complicat.
És complicat, exacte. Però ell ho deia bé, l'únic que falta és el guionet.
Exacte, perquè sí que són les dues paraules, abans i ahir, que recordem que ahir s'escriu amb un H intercalada.
Sí.
Aquest d'ahir, hi hem de posar la D apòstrof, però entre l'abans i el d'ahir hi posem un guionet. Per tant, és una paraula que porta guionet i porta apòstrof, que no sé si n'hi ha cap més de paraula que porti tantes coses, eh? O sigui que això és el que ens has dit, que sí, que això és correcte, eh? Mm. És una mica difícil de saber per què es va optar per escriure-ho d'aquesta manera. Hi ha diferents possibilitats. Sembla que una opció, una causa, seria per evitar la confusió, si tu vols dir, abans d'ahir. O sigui, això es va fer abans d'ahir, parlant de la setmana passada. Això també seria dir que es va fer abans d'ahir, però no parlant del dia en concret, que és abans d'ahir.
Que en aquest cas seria dilluns, perquè avui som dimarts.
No, abans d'ahir seria diumenge.
Ai, sí.
O sigui, si no parles del diumenge, sinó d'una cosa que es va fer abans de dilluns, doncs també seria abans d'ahir.
D'acord.
Per això hi ha el guionet per distingir entre una cosa i l'altra. Bé. No ho emboliquem més,
no,
però...
No, sort que la Rosa Maria tenia clar.
Però en el cas de, clar, si volem dir diumenge, sí. Porta guionet. Això és abans d'ahir.
Gràcies, Rosa Maria, i sort amb aquest 4.
Doncs molt bé.
Gràcies.
Adéu.
Adéu. I saludem la Maria Assumpció. Bon dia.
Bon dia.
Hola, tens el 5 i ara la 3 et dona opcions. No t'amoïnis.
En dic dues, va, per així, que puguis triar. Mira, dic unes paraules. Costum, deute, pebre... Què et sembla? Són noms masculins o femenins? El costum o la costum? La deuta o el deute? El pebre o la pebre? I un altre, si vols triar, fred, grip, vessant... Aquestes paraules què són? Masculines, femenines o poden ser les dues coses? El grip i la grip, el fred i la fred... El, la... Què et sembla, va? Vols anar per la primera que t'he dit?
Sí, vale.
Va.
Ara no me recordo les paraules que...
Mira, eren costum, deute i pebre. Tu com les diries, en masculí o en femení?
En masculí.
En masculí. El costum, el deute, el pebre... Molt bé. Sobretot també ho hem de tenir en compte quan hi posem un adjectiu a continuació. Per exemple, el pebre vermell. El pebre negre, no és la pebre vermella, eh? Per tant, són masculins. Molt bé,
doncs,
ja l'hem encertat.
Bingo, felicitats als 5, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu. Bon dimarts. I ens queda fred, grip i vessant. Vols saber si són masculines, femenines o totes dues
coses?
O
les dues coses, sí.
Doncs afanyeu-vos, que ens queda poc més d'un minut, al 938726. Explica'ns les majúscules.
Bé, això era perquè, per recordar que em sembla que ja ho havia explicat, que hi ha una mica aquesta llegenda que les majúscules no s'accentuen.
Sí, persisteix,
I això no és així, i tant en català com en castellà, perquè algú et diu, en castellà no s'accentuen. No, no, igual, s'accentuen perquè les normes d'accentuació ho diuen així. Això és una cosa una mica antiga per una qüestió tècnica. Quan hi havia les antigues impremtes, que es posaven les lletres una per una, quan hi havia una lletra majúscula, ocupava més espai, llavors l'accent no hi cabia. O fins i tot amb les màquines d'escriure, les Olivetis, que es feien servir abans dels ordinadors, si volies posar un accent en una majúscula, et quedava sobre la lletra i llavors no es veia bé. I per això hi havia una tendència a no posar els accents en les majúscules. Però ara que ja s'han resolt aquests problemes tècnics, doncs les hem d'accentuar totes, Això sí.
No sempre es fa.
No, per això, perquè hi ha persones que pensen que no cal, fins i tot amb els noms.
No, però
noms
penso
i cognoms,
en textos impresos.
Que no s'hi posen.
Sí.
Sí, sí, s'han de posar. I a vegades també passa per qüestions de disseny, que dissenyadors doncs,
els no posen. Els molesta l'accent.
Sí, però això ja és una altra qüestió. Bé, i aquests del costum, el deute, pebre, és per recordar això, paraules que, per influència del castellà, a vegades diem en femení, diem la costum, tinc una mala costum, i és un mal costum, o tinc una deute, i és un deute,
Doncs toca regalar llibre, Corre Maria Fanya, es titula, un àlbum il·lustrat que és pel número 4. Rosa Maria, quan vulguis, passa per Ràdio Vilafranca a recollir-lo. Teresa, que tinguis una bona setmana i fins dimarts.
Igualment, fins dimarts.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:45 fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comencem parlant de subvencions per fomentar el lloguer assequible a Olèrdola. L'Ajuntament d'Olèrdola manté obert fins al 14 de novembre el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts a la rehabilitació i promoció d'habitatges destinats a lloguer assequible. Té el propòsit d'incrementar a Olèrdola la xifra d'habitatges amb preus de lloguer assequible destinats a gent jove de fins a 35 anys. Es preveuen subvencions per les obres de rehabilitació o adequació amb un màxim de 10.000 euros, amb la condició que aquests habitatges, un cop rehabilitats, s'ofereixin en lloguer assequible per a joves. La segona línia d'ajut és la subvenció per a la cèdula d'habitabilitat o el certificat d'eficiència energètica dels habitatges que es destinin a lloguer assequible per a joves. I la tercera línia d'ajuts és la de compensar la reducció del preu del lloguer amb un import de 250 euros al mes per al primer any del contracte. Sant Jaume dels Domenys s'incorpora al projecte Ocell de Foc Penedès per a joves de 16 a 30 anys. L'objectiu del projecte és millorar el benestar emocional de les persones joves de 16 a 30 anys. Sant Jaume dels Domenys ha entrat a formar part del projecte Ocell de Foc Vegueria Penedès, una iniciativa pública i gratuïta que pretén millorar el benestar de les persones joves. Per aconseguir-ho, ofereix diferents serveis: organització de tallers, xerrades, assessorament i acompanyament individualitzat, ballant per la prevenció amb problemes de salut mental i treballant per fer caure l'estigma que sovint s'hi associa, acompanyar i assessorar en el procés de represa dels estudis reglats o la inserció laboral i dinamitzar iniciatives d'autoorganització col·lectiva. L'objectiu del projecte és millorar el benestar emocional de les joves de 16 a 30 anys i ajudar-les a gaudir d'una vida autònoma. Això vol dir que acompanyen, assessoren i formen en aspectes relacionats amb salut mental, recuperació de l'itinerari formatiu, inserció laboral i autoocupació. Vicenç Llorca, Vinyet Panyella i Carla Fajardo obriran demà la tercera edició de La Vila Anvers. El certamen poètic La Vila Anvers, organitzat per la Cultural Llibreria i dirigit per Santi Borrell, celebrarà la seva tercera edició des d'aquest dimecres fins al 2 d'octubre. Enguany hi participen 10 poetes, incloent figures consolidades com Vicenç Llorca, Vinyet Panyella i David Castillo, i també tindrà una notable participació penedesenca, ja que a banda de la sitgetana Vinyet Panyella i de la vilafranquina Anna Tomàs, comptarà amb la presència de la ribetana Lídia Gázquez, la vilanovina Raquel Casas o el sadoninenc Xavier Zambrano. A la ballada inaugural, que tindrà lloc demà a les 8 del vespre al claustre de Sant Francesc, hi intervindrà Vicenç Llorca, Vinyet Panyella i Carla Fajardo. I torna a territori efervescent la trobada de nous elaboradors d'escumosos del Penedès. Arriba la tercera edició de Territori efervescent, que es durà a terme el divendres 4 d'octubre de 6 de la tarda a 10 de la nit a Cal Fer-ho, Enobotiga, a Sant Sadurní. Des de Cal Fer-ho continuen reivindicant el paper dels vins escumosos del territori, la seva interpretació del paisatge, de les varietats i dels diferents mètodes per elaborar-los. D'aquesta manera, la botiga especialitzada de vins de Sant Sadurní vol seguir treballant amb el compromís de la difusió i l'enriquiment de la cultura del vi. La trobada es durà a terme als diversos espais d'Enobotiga en format showroom i aquest any habiliten una nova sala de degustació i repeteixen el format proposat en l'anterior edició de dos torns, de 6 a 8 del vespre o de 8 a 10 de la nit, durant el qual podran circular lliurement pels espais i degustar els escumosos dels cellers participants, gairebé una vintena. Per assistir-hi s'haurà de comprar l'entrada a www.calfero.com o de manera presencial a la pròpia botiga.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:45. Comencem les pantalles d'aquesta darrera setmana de setembre a TV3. I és que just aquest dilluns han anunciat que Albert Om serà el presentador de la Marató dedicada a les malalties respiratòries. El periodista presentarà en solitari la 33a edició del programa, que tindrà lloc el 15 de desembre i que combinarà l'entreteniment amb la divulgació científica i les històries humanes. Aquesta serà la segona vegada que Albert Om es posa al capdavant del programa de la Marató. La primera va ser el 2010, en l'edició dedicada a les lesions medulars i cerebrals adquirides. El format torna d'aquesta manera al conductor únic, amb més de 15 hores en directe i múltiples seus repartides per diferents indrets del país. I d'altra banda, TV3 ha començat el compte enrere. Us preguntareu, quin compte enrere? Doncs hi ha 11 parelles que participaran en la travessa Expedició Mediterrani, que estan a punt per començar a competir i sotmetre's a un nou repte majúscul que els portarà a travessar Catalunya aquesta vegada de nord a sud, des de la frontera amb França fins al delta de l'Ebre. Més de 300 quilòmetres caminant per paisatges espectaculars.
Espanta, però... si no és ara, quan?
No puc, Laura, que no puc.
No em rendeixo per res.
Viva la teva vida, Joan!
Mare de Déu! Uau!
Estem molt a prop dels arbres, no?
Sisplau, ajuda!
Tu pots, eh?
No puc, de veritat que no puc, hòstia!
Va, que n'hi veus!
Vaya passada, tio!
Buah, que guai!
Vamos, titanes!
Genial! El reality d'aventures més exigent de Catalunya comença demà des del Cap de Creus amb un premi final doblat respecte a la primera edició. La parella guanyadora s'emportarà 20.000 euros. I tot seguit us expliquem les principals novetats seriòfiles de les plataformes. Des d'aquest dilluns, per exemple, Sky Showtime, tenim la segona temporada del nou Frasier, que va començar a nova etapa l'any passat, gairebé 20 anys després de la sitcom original. La comèdia segueix de nou Frasier Crane, interpretat per Kelsey Grammer, el següent capítol de la seva vida, després que tornés a Boston per enfrontar nous desafiaments, forjar noves relacions i, finalment, complir un o dos vells somnis. A més de Grammer, la nova sèrie compta amb Jack Cadmore Scott en el paper del fill, Nicholas Lyndhurst com a Alan, un antic company de classe convertit en professor d'universitat, Tox Olagundoye com Olivia, companya d'Alan i directora del Departament de Psicologia de la Universitat, Jess Salgueiro com Eve, companya de pis del fill, i Anders Keith com a David, nebot de Frasier. Perry Gilpin també reprendrà l'icònic paper de Ross Doyle com a estrella convidada habitual.
Ladies and gentlemen of the jury, welcome back to the room in which I changed your lives forever.
Does it seem like he's gearing up for something?
Yep, gonna be late.
Oh, hey, Dad, I got a question about punctuation.
Ooh! No, stay on task.
We bought a ham.
An 18-pound acorn-fed jamón ibérico.
Oh, wow. This is better than sex.
How do I look?
Rich.
Just what I was going for.
So, girls' night, huh?
Així sona aquesta segona temporada del nou Frasier, que ja teniu disponible a Sky Showtime.
This is Dr. Frasier Crane. I'm listening.
I avui, a Filmin, s'estrena Dinosaur. Nina, la protagonista d'aquesta nova sèrie dels productors de Fliba, que és una noia de 30 anys, autista, la vida de la qual fa un gir de 180 graus quan la seva germana pren la decisió de casar-se precipitadament. Es tracta d'una sitcom de 6 episodis de 30 minuts que segueix la Nina, aquesta noia que pateix aquest trastorn de l'aspecte autista i que gaudeix de la vida a costat de la seva germana, amb qui comparteix casa i confidències.
97, 98, 99, 100.
Hola.
Yo soy Nina, es mi hermana.
Es un bicho raro como tú.
Vamos,
sí, sí,
eso es.
De no ser por ti aún creería en Papá Noel.
Tenías 14 años, Ivy.
La gente que queremos nunca entenderá lo duro que es hacer estas cosas, pero las hacemos igualmente.
Vamos, Nina. Voy a casarme en 3 días. ¡Oh, no!
Tienes que mantener la compostura.
Tal vez la clave sea dar la mejor versión de uno mismo.
Es muy confuso. Todo me confunde constantemente. Solo quería hablar contigo. Si no corres ningún riesgo...
¿Cómo sabes que estás vivo?
Porque respiras.
D'ofici paleontòloga, la Nina treballa al Museu d'Història de Glasgow i podria ser un dilluns qualsevol, fins que la seva germana li fa una visita sorpresa després d'un cap de setmana fora. No és casual, ja que té una cosa a dir-li. Es vol casar amb el seu xicot, que coneix des de fa 6 setmanes. Notícia que deixa la Nina completament desconcertada. Són 6 episodis de 30 minuts cadascun que s'estrenaran avui a Filmin, i la sèrie es diu Dinosaur. Demà dimecres, a la primera de Televisió Espanyola, estrenen Les Abogades. Som a l'any 1964. Lola González és una noia de família benestant que arriba a la Facultat de Dret i descobreix un lloc que li canviarà la vida per sempre. Un món de joventut, rebel·lia i somnis de canvi. Allà coneix Enric Ruano i Javier Sauquillo, amics dels quals es tornarà inseparable. Lola aconsegueix unes pràctiques al despatx de Cristina Almeida, una de les joves advocades que estan revolucionant la professió, juntament amb Manuela Carmena i Paca Sauquillo. Des dels despatxos laboralistes, aquestes advocades defensen els treballadors davant del Tribunal d'Ordre Públic, que vigila qualsevol intent de subversió.
Voy a montar mi propio despacho.
¿De verdad?
Manuela Carmena.
Las cosas están cambiando. Ahora le toses a un trabajador y te monto una huelga.
Creo que sigues defendiendo a la crema de la crema. ¿Huelguistas?
Honrados trabajadores.
Nos estás pidiendo lo imposible.
En este país, en los últimos años, también han pasado cosas que parecían imposibles, ¿no? Y ya ves.
Cuando tenga un conflicto laboral, la llamaré a usted.
Gracias, señoría. Por nosotras.
Nosotros defendemos a los trabajadores, a todos.
Ándate con mucho cuidado, porque te estás ganando muchos enemigos.
Yo a quien me debo es a mi cliente.
El único abogado laboralista bueno es el que está muerto.
Ahora hay que aguantar. Este puede ser el fin de un tribunal represivo.
Esto es una provocación.
Que cuando no es una manifestación es una huelga y se nos están subiendo las barbas.
Pero mientras estemos aquí no nos puede pasar nada.
¡Dios santo!
Los ánimos están muy caldeados y los despachos laboralistas ganan terreno.
¿Y el suyo dónde dices que está?
Són Les Abogades, que arriben demà a Televisió Espanyola, a la primera. Aquest dijous, a Max, tercera temporada de From. Els fans de Stephen King estan d'enhorabona aquesta setmana perquè torna una d'aquelles sèries que, sense estar escrita pel rei del terror, sembla obra seva. From. Max estrena la tercera temporada d'aquesta sèrie ficció de terror sobrenatural i intriga creada per John Griffin. L'actor Harold Perrineau torna a interpretar Boyd Stevens, que està al capdavant d'un poble al centre dels Estats Units del qual ningú pot sortir. Els seus habitants lluiten per mantenir una normalitat, però també han de bregar amb les amenaces del bosc, incloses les terrorífiques criatures que en surten cada capvespre. En aquesta nova entrega, Boyd sent que la ciutat se li escapa a mesura que el clima es torna més fred i els residents estan més desesperats.
Oh, my God.
It was an ambush.
How many did you save?
You did the only thing you could do. And you lost.
Look, we're still in this thing. But we have no idea what we're dealing with.
Aquesta tercera temporada, diuen, és l'oportunitat per aclarir les moltes incògnites que han mantingut els espectadors de From en suspens. Un dels misteris més profunds que necessita resolució és la història de Víctor. S'han plantejat moltes teories sobre el que va passar quan era un nen i sembla vital ara conèixer la veritat, ja que pot oferir pistes essencials sobre la naturalesa del món que habiten. I un altre aspecte que necessita aclariment no sabem si el tindrà o no en aquesta tercera temporada, és el destí del nadó de Fàtima. És la tercera temporada de From, que desembarca a Max aquest dijous.
I don't think that's the worst thing that can happen to you here.
Si sou de Netflix, aquest dijous estrenen Nadie quiere esto, una sèrie que sota el format de comèdia romàntica ens presenta una història d'amor una mica típica. Una agnòstica que fa podcast sobre sexe i un rabí acabat de separar s'enamoren. Ara bé, sobreviurà la seva relació a unes vides tan radicalment oposades i a les seves famílies? Protagonitzada per Kristen Bell, Adam Brody, Justin Lupe i Timothy Simons, Nadie quiere esto és una sèrie creada per Erin Foster, guionista de la notable The New Normal, i aquesta és la seva primera sèrie com a showrunner.
We've done this podcast for like 119 episodes and this story you're telling, it just sounds like very familiar.
All right, I could make healthier relationship choices.
Mm-hmm. Hi everyone, I'm Joanne.
I'm Noah.
Did you know there's a rabbi here?
No shit.
Yeah.
Where?
He has a beard and he was definitely judging me.
Sounds like a rabbi.
Who's your friend?
There is not a Jewish bone in her body, unless you put one in her.
You're the rabbi?
It's hot, right? I burn for you,
and you don't even know. The big news is Joanne has a new man in her life. Okay, but we're not using names, so let's just call him the prophet.
Message from Morgan. He's cuter than I
Nadie quiere esto. La història d'amor d'un rabí acabat de separar i una agnòstica que fa podcast dijous a Netflix.
With whom I have since cut ties. You
asked me to. I aquest divendres a Netflix, segona temporada del Monstruo de la Vieja Seúl, ficció sud-coreana fantàstica. La seva primera temporada transcorria la primavera del 1945 amb un home i una dona lluitant per sobreviure mentre s'enfrontaven a una horrible criatura nascuda de l'avarícia humana. Aquesta segona temporada, que s'estrena divendres, està ambientada a la Seúl del 2024 i revela les infinites connexions, tan bones com dolentes, que tenyeixen el destí a Gi Eun-seong, tot a través de Ho Jae, un home enganyosament semblant tant en físic com en caràcter, a Tae Sang, i de Chae Ok, una supervivent.
Gyeongseong의 봄은 유달리 빨리 찾아오고 있었다.
하지만 나의 겨울은 아직 끝나지 않았다. 그런데 왜 또 이런 일이 일어나는 걸까?
네, 부강상사 장호재입니다.
Va ser una de les grans sorpreses de la ficció sud-coreana del 2023 i Netflix no va dubtar a confirmar aquesta segona temporada que arriba divendres a Netflix.
누구죠, 그게?
의뢰를 받았어.
També divendres, en aquest cas a Disney Plus, la plataforma del ratolí, Ayla i los Mirror. Ayla és una nena rica i malcriada que pateix un xoc després de perdre el seu pare i es queda sense records. Sense ningú que la reclami, arriba al centre d'acollida al bosc. Allà coneix Inés i los Mirror, un grup de ball. També descobrirà una sorprenent habilitat. Pot escoltar els sentiments dels altres a través de somieig musicals. La seva tieta la vigilarà de prop per assegurar-se que la nena no és una amenaça per a la seva recent heretada fortuna.
Quiero presentaros a una nueva compañera, Ayla.
A ver si con suerte ubicamos pronto a la familia de esta pobre chica.
La pobre no recuerda nada.
No recuerdo quién soy, quiénes son mis padres. Lo único que sé de mí misma es que siempre me ha gustado bailar.
Lo siento, pero esa cría es una caprichosa y una consentida.
¿Es siempre así?
Se acabó.
Si no te gusta, lo mejor es que te largues.
Ya me puedo ir.
És Ayla i los Mirror, que tindreu a partir d'aquest divendres 27 a Disney+.
Necesitamos llegar a los 10.000 seguidores para entrar en el concurso.
Bienvenida a los Mirror.
I aquest dissabte, a Max Uzumaki, anime de 4 episodis només que adapta el popular manga en blanc i negre del sempre esfereïdor autor Junji Ito. Després d'un estrany remolí, passant pel fum que surt del crematori fins als residents, absolutament tot es converteix en espirals a Kurou Zusho. Suichi Saito, antic company de classe de Kiri, una noia d'institut que va néixer i créixer a la ciutat, li demana abandonar-la junts. Els ulls de la gent giren en remolins, la llengua es mou en espiral i els cossos es recargolen de forma antinatural. I en un intent d'escapar de la maledicció d'aquestes espirals, Kiri decideix fugir d'una vegada per totes, però podrà?
この街で起こった奇妙な出来事の数々です。渦の入り口に過ぎなかったということ、私たちはまだ気づいていませんでした。なんだか変なの。
Uzumaki, anime de 4 episodis en blanc i negre, manga de Junji Ito, que podreu veure a partir d'aquest dissabte a Max. I diumenge s'estrena Objetivo París a Movistar Plus. Un grup terrorista liderat per l'actor Sean Harris, excapità de la Legió Francesa, i romp en un important esdeveniment organitzat a l'ambaixada francesa, no, a l'ambaixada britànica a París, en aquest cas. El seu objectiu és el ministre de Defensa francès, però el seu guardaespatlles i un agent de l'MI6 frustren els plans. Tot i això, en aquest assalt no és més que el primer atac d'un pla perfectament construït que pretén colpejar el més alt del teixit polític i empresarial del país. Diuen que conté les mateixes dosis de tensió i suspens que la reeixida saga cinematogràfica.
My name is Captain Jacob Pierce. I'm a soldier of the French Foreign Legion. All my men were murdered for political and financial gain. I want people out there to know the truth.
Who are you?
Nassau Taleb, the Minister of Defense's Protection Officer.
I'm Zara.
You work here?
I work at MI6.
Cet attentat est une attaque envers les peuples français et britanniques.
The President asked us to work together.
I know how it feels to risk your life for your country.
Acció, tensió i suspens a Objetivo París a partir d'aquest diumenge a Movistar Plus.
There's a bomb somewhere in Paris. Thousands of people will die.
Bring me the president. Why will detonate?
I can't be bored. I can't be negotiated with. Yet I'm coming for them.
Let her go!
Coming for all of them.
I aquests últims minuts del dimarts són per jugar una miqueta amb la Lourdes i les històries i les fake. Què tal, Lourdes?
Doncs vinga, anem a parlar d'aquesta fake o no fake news que us porto avui. I jo us volia fer una pregunta abans de començar. Vosaltres sou dels que reviseu totes les factures quan arriben pel banc i tot pagat?
S'intenta, però clar, no sempre s'arriba tot. Abans, quan arribaven per carta, era més fàcil.
Era millor.
Ara online hi ha cert descontrol, no?
Sí, totalment, totalment. Doncs la història que us porto avui és que un home va pagar per error la factura d'electricitat del seu veí durant 18 anys. No un, ni dos, 18 anys.
Home, Déu-n'hi-do.
El veí estaria content, eh?
Sí, no vegis.
Bé, us explico. Resulta que un home de Califòrnia, als Estats Units, acaba de descobrir que porta 18 anys pagant per error la factura del seu veí. Kay Wilson, que viu en el mateix departament des de 2006, va dir que recentment es va adonar que la seva factura de Pacific Gas en elèctric estava pujant, per la qual cosa doncs, va començar a prendre mesures per tractar de reduir el seu consum d'energia. El seu intent d'estalviar no va donar resultat i es va posar en contacte amb l'empresa quan la seva factura no va baixar. Ell diu que va pensar que hi havia una fuita o que algú li estava robant l'electricitat o que el mesurador estava tancat perquè alguna cosa no anava bé. Un empleat de la companyia va anar a examinar el comptador de Wilson i va descobrir que l'empresa li havia estat cobrant per la unitat del costat en lloc de pel seu propi apartament. La distribuïdora d'energia va demanar perdó per la insòlita confusió, reconeixent que s'ha produït un error en aquest cas i s'han compromès plenament a rectificar la situació amb el client i a compensar-li. Però, ojo, 18 anys. Que es diu ràpid.
És que et diria, t'ho compro, d'acord, hi ha errors, tots hem tingut algun error amb factures de les subministradores, que has d'anar molt darrere i reclamar i potser al final te n'ensurts. Però el que em fa dubtar és que són 18 anys.
Molts.
És que és molt de temps.
Molt, molt.
Però, clar, m'haig de mullar i diré que sí, va. Si és una subministradora, dic que sí.
És certa.
És certa.
És mare certa. Mare és insòlid, perquè, a més, de fet, podeu entrar a Periodismo Loco i veure aquesta notícia. De fet, li fan una entrevista a aquest home, el Wilson, i explica tot plegat, doncs, la història, que és surrealista, perquè al final... Per això he fet la pregunta, no? És a dir, si mirem de controlar el tema de despesa i més el tema de la llum, com s'ha posat últimament, que jo ja he jugat amb diverses companyies, no? És com que estàs molt a sobre per la pujada. Però és que em sembla insòlid, 18 anys.
Sí, sí, tots hem canviat ni una vegada, oi? Buscant la millor oferta, fins que l'any següent toca moure fitxa una altra vegada, però clar, és el que tu dius. Eren altres èpoques, suposo, on no havies d'estar tan pendent del preu de l'electricitat i no t'amoïnava tant, no sé, vaja.
Doncs mira,
increïble.
La broma li ha costat una mica cara. Esperem que la companyia, com ha dit en un comunicat, no es compleixi i arregli la situació.
Clar.
Sí, més no.
Ara han d'estar a l'alçada, la companyia.
Sí, sí. I més quan ha sortit amunt de mitjans de comunicació.
I tant, i tant. Molt divertida i instructiva. Gràcies, Lourdes.
Exacte. Fins demà.
Fins demà.
Adéu-siau.
Marxem, són 3 hores de Penedès en xarxa, de magazín d'Alt i Baix Penedès, que hem complert, que arriben a port aquest dimarts 24 de setembre, que acabi d'anar molt i molt bé el dia, i demà ens retrobem a les 9:06. Adéu-siau.